Notícies Vespre. Pau Duran.
A Sabadell seguim sent cada cop menys. Segons el padró municipal, segueix baixant el nombre de persones que viuen a la ciutat, que actualment és de 215.760. El responsable de l'Observatori de l'Economia Local, Roger Roca, explica les raons d'aquest descens.
Per una banda, amb el que és el creixement natural, que és el saldo entre els naixements i les defuncions, està en un saldo negatiu, que això ja fa 3 anys que està passant. I després tenim el saldo d'entrades i sortides a la ciutat, que això és el que ajuda una miqueta a compensar o a tenir resultats positius, que aquest any aquest saldo d'entrades i sortides no ha estat suficient per compensar aquesta caiguda amb el creixement natural.
També ha frenat l'arribada de persones estrangeres la pandèmia. Ara mateix només representen el 13,3% de la població local. Un alumne de l'Escola Pia de Sabadell ha tret la millor nota de la selectivitat d'enguany. Es diu Ramon Bernades Sigüenza i li han posat un 10 a les proves d'accés a la universitat, igual que un altre alumne dels Salesians de Sant Vicenç dels Horts amb la mateixa qualificació. L'Escola Pia ja ha felicitat el seu alumne a Twitter i l'anima a estudiar apassionadament allò que més li agradi. Prop de 32.000 estudiants han superat les proves, el 90% dels que s'hi van presentar. En esports, l'expresident del Centre d'Esports, Joan Soteres, dona confiança a la gestió de l'actual directiva del club. Després que Esteve Calzada anunciés un pressupost de mínims per aquesta temporada, el màxim mandatari de la Federació Catalana ha sortit al pas en una entrevista a Ràdio Sabadell per mostrar el seu suport, tot destacant, per exemple, la bona feina que s'està fent al futbol base Arlequinat. Durant els pròxims minuts explicarem aquestes i altres informacions amb la companyia del Toni González de les Vies de So.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Repassem els serveis tot seguit, mirem, fem un cop d'ull al mapa del trànsit. Ara mateix, per venir cap a Sabadell a través de la C58, alguna complicació, sobretot si veniu directament de Barcelona, dos trams de circulació amb retencions al nus de la Trinitat, per la B10 i per la B20. També a la P7, a l'alçada de Barberà del Vallès, ens han dit Tarragona, 2 quilòmetres de circulació amb retencions entre el quilòmetre 148 i el 146. A la resta, una relativa normalitat.
El temps.
28 graus ara mateix a sobre de la ciutat, cel obert, sol espaterrant. Què ens espera per les pròximes hores? Anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya i li preguntem a l'Ester Batalla. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Iniciem el repàs del temps parlant d'aquesta tarda tranquil·la, dominada per l'ambient assolellat en el conjunt de Catalunya, tot i alguns intervals de núvols baixos a punts de les Terres de l'Ebre, poca cosa. Si bé al final del dia aniran a més, i també d'algunes nuvolades, núvols d'evolució diurna que creixen a punts de muntanya, sobretot Pirineu, Prepirineu, però també alguns punts de l'interior del quadrant nord-est. Aquesta tarda, doncs, amb alguna tamborinada cap a zones, sobretot del Ripollès, tot i que cap a mig de terra també se'n podran donar punts del Pirineu Occidental i fins i tot no es descarta que pugui arribar algun ruixat a l'extrem oest de Ponent durant el vespre especialment. A més, una tarda acompanyada de màxima avui que puja arreu, tret de la meitat sud del litoral i del prelitoral sud, on quedarà la màxima molt semblant o una mica més baixa que no pas ahir. I de moment això és tot. Molt bona tarda.
Sabadell perd habitants per segon any consecutiu. La xifra de persones empadronades a la ciutat és de 215.760 a data de l'1 de gener de 2022. Són 529 habitants menys respecte a l'any anterior, el que suposa un descens del 0,2%. És una dada petita, però que se suma a la pèrdua de població de l'any 2020, un fet que no havia passat des del 2015. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. El responsable de l'Observatori de l'Economia Local, Roger Roca, que és qui ha elaborat el nou informe de població, conclou que la pèrdua d'habitants es deu a la crisi generada per la pandèmia, una situació que se suma al fet que des de fa 3 anys hi hagi menys naixements que morts a la nostra ciutat.
Està clar que en contextos de crisi potser l'arribada de població estrangera es frena una mica, i perquè si veiem l'evolució històrica, això també va passar amb els anys posteriors a la crisi econòmica del 2009, en què també va haver-hi uns petits descensos de població, però que en el context de recuperació a partir del 2015, sobretot, es va tornar a recuperar una certa tendència creixent.
Tot i que l'arribada d'habitants de fora hagi baixat, el que confirma és que els sabadellencs han fet molts trasllats el passat 2021. La xifra és un 28% superior a la del 2020.
Als anys 16, 17 i 18 ens movíem a l'entorn d'unes 11.000, pràcticament 12.000, i ara aquest any estem en 13.000. Per tant, sembla que hi ha hagut un repunt de la mobilitat interna.
D'altra banda, hi ha 28.666 persones amb nacionalitat estrangera, les quals suposen un 13,3% del total de la població.
Estem parlant de que el 22% pràcticament de la població estrangera prové del Marroc, no? La resta de nacionalitats tenim bolivians, tenim romanesos, tenim xinesos, que serien les tres següents nacionalitats, que es mouen al voltant del 6% del respecte al total de la població estrangera.
Com a curiositat, l'informe també indica que hi ha 2,6 persones de mitjana a cada llar sabadellenca.
I qui atén els naixements dels ciutadans que s'incorporen a la ciutat són les llevadores, i en falten a Catalunya, mentre que el conjunt d'Europa en tenen 70 per cada 100.000 dones, aquí n'hi ha 17. Així ho denuncien des de l'Associació Catalana de Llevadores, que reclamen mesures als governs català i espanyol per revertir aquestes xifres. La presidenta de l'entitat i responsable de la CIR de la Metropolitana Nord, Gemma Falguera, apunta que caldria per assolir la xifra de llevadores necessària per població. Ho ha apuntat en declaracions al programa El Cafè de la Ràdio.
Nosaltres demanem que de les unitats multiprofessionals que es fa docència que s'augmentin amb un o dos llevadores més l'oferta de docència respectant els criteris que han de tenir les llevadores en formació i que professionals que no estan acreditats també tinguin aquesta opció de que puguin tenir llevadores en formació. Si això es mantingués fins al 2028 no estaríem tampoc al 100%, però podríem fer una solució a aquest problema.
Falguera també considera imprescindible que s'ampliï la convocatòria de places tenint en compte el gran volum de jubilacions de la zona.
Des del Ministeri espanyol, a Catalunya només es poden ofertar 76 places anuals. I, per exemple, per nosaltres això és insuficient, perquè actualment, el 2022, es poden jubilar 190. Si només tenim ofertades com a màxim 76, doncs ja ens en manquen 117.
Per últim, des de l'Associació Catalana de Llevadores reclamen que es millorin les condicions laborals d'aquestes professionals perquè no marxin a altres comunitats autònomes, una situació que s'està registrant en moltes ocasions. I un alumne de l'Escola Pia de Sabadell ha tret la nota més alta de Catalunya a la selectivitat. Es diu Ramon Bernades i ha obtingut un 10 a les proves d'accés a la universitat 2022. Comparteix la màxima qualificació amb un altre alumne dels Salesians de Sant Vicenç dels Horts, al Baix Llobregat. Tots dos han obtingut la nota més alta de tota la demarcació de Barcelona. L'Escola Pia ha felicitat a través del seu compte de Twitter el seu alumne per un resultat que qualifiquen de magnífic. Des del centre educatiu també l'han animat a estudiar allò que més l'apassioni. A més de Ramon Bernades i l'alumne de Sant Vicenç dels Horts, amb un 10 a la selectivitat, un alumne lleidatà ha tret un 9,9. Pel que fa a la nota més alta a la demarcació de Girona, ha estat per un alumne de l'Institut Tossa de Mar, que ha obtingut la mateixa nota. A Tarragona, la nota més alta ha estat un 9,7, un Guarisme que ha obtingut 7 alumnes de la demarcació. El 97% dels estudiants que s'han presentat a l'ESPAU 2022 han aprovat amb una nota mitjana global de 6,85, molt similar a la de l'any anterior. I la llosa de la Ronda Oest, que divideix els barris de Can Llong i Castellarnau, es transformarà els pròxims mesos. El govern municipal acaba de licitar les obres d'urbanització de l'espai per transformar-lo en una zona de lleure pels veïns. La nova àrea estarà dividida en tres parts amb utilitats diferents. Núria Garcia, bona tarda.
Bona tarda, Pau. La primera serà una zona cívica amb una pista per educació vial i una altra per córrer. La segona estarà dedicada a la pràctica de la calistènia i també comptarà amb un rocòdrom, mentre que la tercera es destinarà a l'aparcament de vehicles, tal com reclamaven els veïns. Tindrà una cinquantena de places i dos punts de recàrrega per a cotxes elèctrics. El projecte d'urbanització de la Ronda Oest també dona resposta a una altra demanda veïnal per incrementar la seguretat dels vianants a la zona. Així ho ha detallat la regidora regidora de Desenvolupament Urbà, Mar Molina.
A més, també està previst regular semafòricament i en pulsadors la rotonda que hi ha entre la Ronda Oest i l'Avinguda Estrasburg. Per això, com deia, era una altra també de les reivindicacions del veïnat d'aquest barri. A més, aquests semàfors incrementaran la seguretat viària en aquest punt.
A més, el nou espai estarà enjardinat, segons Molina, per avançar cap a una ciutat més verda. Encara no hi ha data per a l'inici de les obres, però un cop comencin, s'allargaran durant 6 mesos. El pressupost de licitació dels treballs és superior als 555.000 euros.
I el sector del taxi sabadellenc està disposat a tornar a les mobilitzacions del 2018 si no es compleix l'obligació de tenir una autorització als BTC per fer serveis urbans, coneguda com a Decret Ábalos, en referència al seu impulsor. Després de la moratòria de 4 anys, les comunitats autònomes són les encarregades de fer-lo complir. Magno Castillo, de Radio Taxi Sabadell, diu al Cafè de la Ràdio que la resposta de la Generalitat no ha estat positiva.
El govern de la Generalitat ja ha dit que, bueno, que no, que el Decret Ábalos no es complirà, que farà algun tipus de limitació, però que ja veurem. Això és tornar a començar una altra vegada, a veure com la regulen, a veure com la limiten i a veure com acaba el sector del taxi.
Estan oberts a negociar la ràtio de quants BTC per cada 30 taxis s'haurien d'autoritzar. Ara mateix està establert només amb un, però asseguren que l'impacte en la seva facturació ha estat molt sensible.
Quan va passar això fa 4 anys, ja estàvem a uns límits, a uns números de vehicles BTC treballant que era inadmissible, perquè això de l'U30 ja porta molts anys però mai s'ha complert i continua sense complir-se i cada vegada n'hi ha més BTC. Si no les limiten, al final n'hi haurà el doble de BTC que de taxis.
Si no hi ha avenços, podrien començar a mobilitzar-se el mes de juliol.
Ràdio Sabadell, notícies vespre.
Esquerra Republicana demana que Sabadell s'assumi al manifest de l'acord social per l'amnistia i l'autodeterminació. La iniciativa, liderada per l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, vol sumar suports per plantejar solucions al conflicte entre Catalunya i Espanya. Els republicans presentaran la proposta al ple municipal de la setmana que ve en forma de moció. L'expresidenta del Parlament desvincula el document del debat de la independència i proposa solucions a una situació que va a pitjor.
A part de tota la repressió que es deriva de l'1 d'octubre, és que ens han espiat, és que hi ha una operació a Catalunya, és que hi ha un Catalangate, és que contínuament estem rebent informació d'una situació de repressió i de pèrdua de llibertats democràtiques que no és normal en un país. No? I l'acord social per l'amnistia i l'autodeterminació vol visibilitzar, vol donar unes eines.
Forcadell alerta que des del 2017 s'han registrat 4.500 víctimes de la repressió, un miler de les quals van patir violència policial. Per donar visibilitat a aquestes xifres, el manifest de l'acord social per l'amnistia i l'autodeterminació buscarà el suport d'entitats socials, polítiques i culturals del país. De fet, la mateixa moció que Esquerra presentarà a Sabadell arribarà aquest mes de juliol a la resta de municipis catalans. I 150 persones han participat en el procés de cocreació dels 12 eixos rectors de Sabadell, capital de la cultura catalana 2024. S'han definit en 6 sessions que han aconseguit el 100% de participació. La principal demanda dels participants ha estat que es busquin propostes de quilòmetre zero, però amb vocació de dialogar amb projectes internacionals i que perdurin en el temps. Ho ha presentat Laia Estanyol, de Doc Cultura.
Es demana, bàsicament, que les activitats i els projectes han d'incentivar la presència d'artistes d'aquí de Sabadell, han de donar impuls, per tant, a l'art local, jove i emergent, i aquest art local ha d'establir diàleg també amb la perifèria i arreu de Catalunya.
I què més es busca, Pere?
Doncs que els professionals rebin reconeixement i dignificació de la seva feina o que es treballi en xarxa per implicar tota la comunitat. Finalment, s'afegeix la necessitat de descentralitzar les activitats, portar-les al carrer i vetllar perquè hi hagi una bona oferta gratuïta per arribar a tots els públics. El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, ha detallat que a partir de setembre s'obriran 2 convocatòries per presentar projectes de cara a 2024.
Setembre fins al desembre serà aquest procés, aquest trimestre. Amb l'idea, home, si al desembre encara no hem acabat i ens hem d'allargar una mica més, ho farem, però ens interessa moltíssim que el gener comenci tota la tramitació, que és la part més complexa. Llavors, 2023 és l'any de reduir els projectes que són idees a realitats. Els que s'hagin de crear, els que s'hagin de licitar, els que s'hagin de contractar.
Lluís Mates, regidor de Junts i responsable del programa Sabadell, capital de la cultura catalana, vol que tota la ciutat se senti representada en aquesta efemèride.
I l'entitat Amics de la Gent Gran ha començat una campanya de donatius per recaptar 50.000 euros. Aquests diners serviran per cobrir les activitats d'estiu que s'han programat enguany, com per exemple excursions, al cinema o a passar el dia fora de la ciutat. Helena Molins, bona tarda.
Bona tarda. En total s'han programat més de 50 activitats sota el marc del programa Estiu en Companyia. La finalitat és clara, que els més de 70 usuaris de l'entitat puguin gaudir d'activitats aquest estiu perquè així puguin socialitzar i també evadir-se del seu dia a dia. En una entrevista al Cafè de la Ràdio, la responsable d'Acció Social a Catalunya de l'entitat, Txell Teixidor, ha alertat que durant l'estiu és l'època de més soledat per la gent gran.
S'intensifica perquè moltes vegades moltes persones grans que potser tenen família però viuen sols o soles, doncs durant l'estiu es queden més sols, no? Perquè la família moltes vegades marxa a vacances, les persones es queden a casa i hi ha poc moviment. I també perquè bé, és una època en què fa molta calor, on la gent gran no surt tant al carrer per un tema de la pròpia protecció de la persona.
La pandèmia ha sigut un dels elements que més han empitjorat aquesta situació.
Tenim les persones grans, doncs, cadascú a casa seva, sense gaire comunicació, sense moure's gaire tampoc de casa, llavors això fa encara que s'adonyi molt més.
Totes aquestes activitats se sumaran a les trucades telefòniques que els més de 60 voluntaris de l'entitat efectuen diàriament.
Avui també és notícia.
Un ferit lleu en un atropellament al carrer del Sol, al centre, on Turisme va atropellar un home de 39 anys ahir al matí mentre creuava un pas de vianants. La víctima va haver de ser traslladada de Sant Fèlix amb pronòstic lleu. I presó per un lladre que va cometre 5 robatoris amb violència i intimidació en comerços de Rubí en només 3 dies. L'home de 30 anys amenaçava les víctimes amb un ganivet de grans dimensions per endur-se la recaptació de la caixa. Els Mossos el van detenir el dia de Sant Joan. I les obres de connexió de les línies Vallès i Llobregat-Anoia dels ferrocarrils de la Generalitat començaran la setmana que ve. Concretament començaran els treballs de desviament dels serveis afectats per la connexió, uns treballs amb una inversió prevista de 6,4 milions d'euros i que tindran una durada de 14 mesos. El Departament de Territori també ha avançat que l'obra civil del túnel i les estacions es licitaran la pròxima tardor. Fins al 21 de juliol hi haurà activitats culturals als barris. Els dimarts a Can Llong, els dimecres a Can Puiganer i els dijous a Can Déu, tot plegat en el marc del programa Sabadell On. Es tracta d'una prova pilot que des de l'àrea de democràcia deliberativa i intervenció comunitària de l'Ajuntament es farà als 3 centres cívics d'aquestes zones. La tinenta d'alcaldessa i regidora de participació, Marta Morell, diu que l'objectiu és apropar la cultura als barris.
Nosaltres el que volem és fer dintre del Sabadell On a obrir el que són els patis d'aquests 3 centres cívics, com ho he dit, per les nits, sota el títol Gaudeix als barris. És una altra mostra de que volem seguir apropant la cultura als diferents barris de la ciutat.
Les activitats seran gratuïtes, començaran a les 8 del vespre i es faran als patis o a la plaça, amb un aforament previst d'entre 50 i 70 persones. A més, el districte 6è comença el 6 Urban Art, edició estiu als barris de Campoamor, Espronceda i Les Termes. La programació contempla diferents activitats i tallers, sessió oberta de bàsquet, taller de parkour, slackline, grafitis i carioques, danses urbanes, autodefensa i percussió. I el recital poètic Fil de Memòria és l'encarregat de delitar avui el públic del Fresc Festival. En aquest espectacle, l'actor Pere Arquilloé repassa l'obra del poeta Gabriel Ferrater, en un recital que promet emocions fortes.
Arquilloé va interpretar per primera vegada aquest mateix recital ara fa 25 anys al Teatre Grec de Barcelona. Ara, en l'any del centenari de Ferrater, el torna a interpretar, això sí, amb una energia diferent que quan tenia 28 anys. Així ho ha explicat el mateix Arquilloé en declaracions a Ràdio Sabadell.
I això vol dir, doncs, que m'ha anat acompanyant al llarg de la meva vida i també fa que jo hagi crescut amb ell i que el hagi anat evolucionant amb ell. Vull dir que no és la mateixa manera de dir-lo ara que quan tenia, d'això, 28 o 29 anys. No? I ara tinc menys necessitat d'expressivitat, el dic d'una manera més natural, més transparent, més franca, sense tanta energia. Quan ets jove tens més energia. I ara, en canvi, doncs, passem per altres llocs, que també són molt xulos. No?
Per Arquilloé, doncs, aquest és un poeta especial. L'actor considera que Ferrater és un dels poetes de referència a Catalunya, tot i que, segons ell, no hagi obtingut el reconeixement que es mereix.
És un referent a nivell de país, indubtablement, i és un poeta, en aquest sentit, doncs, que penso que poc valorat pel que hauria de ser. És un poeta que no és fàcil, és un poeta que és complex, que té molts nivells de lectura i això també fa que sigui molt interessant. O sigui, jo penso que és una obra que perviu i que és molt, molt viva encara avui i que sembla que jo crec que viurà molts i molts i molts anys.
L'espectacle Fil de Memòria comença avui a 9:45 del vespre i té una durada d'una hora.
Per un país valent i orgullós de si mateix.
On ningú tingui por de ser i de mostrar-se tal com és, sigui quina sigui la seva orientació sexual o identitat de gènere.
Un país on viure en llibertat i on tothom senti com a pròpia la lluita LGBTI.
Un país que senti orgull per l'orgull.
Fent que sigui Catalunya. Orgull de país.
Generalitat de Catalunya.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
Us expliquem una última hora que acabem de conèixer. Nou incendi a Artesa de Segre. Cremen 75 hectàrees de zona agrícola i forestal. S'hi han desplaçat 8 dotacions dels bombers de mitjans terrestres, 18 terrestres, perdó, i 8 aeris per sufocar-lo i recomanen confinar el nucli de força i del monestir santuari de Santa Maria de Rafet. I inflació rècord, la taxa avançada de l'IPC del mes de juny se situa al 10,2%, un nivell que no s'assolia des de l'abril del 1985. L'increment del preu dels carburants, els aliments i les begudes no alcohòliques, així com dels hotels, els cafès i els restaurants, ha disparat la inflació.
Esports.
Comencem aquesta secció amb una última hora. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Pau.
El Sabadell acaba de fer oficial la rescisió del contracte de Quique Royo.
El porter era un dels 7 futbolistes que tenia vincle amb el conjunt arlequinat fins any que ve i una de les prioritats del centre d'esport, recordem, és la d'alliberar la massa salarial a la plantilla. El primer pas està fet amb la marxa del Logroñés, que podria tornar al Badajoz. El de la Rioja havia fitxat l'any passat pel centre d'esports amb la intenció de ser el titular indiscutible a la porteria, però el seu rendiment, lluny de les expectatives creades, i la irrupció d'Emilio Bernat van fer que quedés relegat a un segon.
I mentrestant, Sergi Joan Soteres ha avalat l'actual gestió del centre d'esports Sabadell. L'expresident arlequinat i actual màxim mandatari de la Federació Catalana de Futbol ha valorat en una entrevista a Ràdio Sabadell la situació del club.
I d'entrada, Soteres ha donat confiança a la directiva encapçalada per Esteve Calzada, especialment pel que fa a l'aposta per la base.
El camí a seguir és el camí de la base, el camí de formant els nostres propis jugadors. Jo sempre dic que nosaltres hem de viure de les equivocacions que té el Barça i l'Espanyol. I el Sabadell és el tercer club de Catalunya en història i seguirà sent, es digui el que es digui. Per tant, hem de seguir vivint de les equivocacions que té el Barça i l'Espanyol, que en té moltes.
I de cara al futur més immediat, el sabadellenc ha recordat el calibre històric que té el Sabadell i està convençut que aviat es tornarà al futbol professional, però demana no ficar-se més pressió del compte.
Ens entrebanquem, però sempre ens aixequem. Sabadell és un club que seguirà estant davant, seguirà estant en el candeler del futbol català. Passat una temporada que ens ha vingut de molt, de poquíssim, però no està en ple descens. El que no podem prometre nosaltres és el primer dia que farem el ple descens, però s'ha de treballar. Hem de fer uns pressupostos, jo crec, dintre la nostra realitat, la que ha de ser, i la feina, si no és en un any, és en dos o és en tres, però segur que té els seus fruits. A Sabadell avui tenim uns bons dirigents, hi ha bona gent, hi ha gent honrada, i crec que això és molt bo pel Sabadell i pel futbol de Sabadell.
I tot, Sergi, després que el centre d'esports fos un dels grans triomfadors ahir a la nit dels campions celebrada a Terrassa.
D'entrada, el Sabadell B va ser guardonat pel seu títol i pel joc net, també per Fair Play, el Cercle i el Marina Can Gambús, i entre altres els campionats del mercantil a preferent juvenil, del cadet del Can Rull Rómulo Tronchoni, l'infantil de primera del mateix Sabadell o en futbol femení, el Planadeu cadet o el Tibidabo amateur de futbol 7.
La nit dels campions que vam estar ahir la nit, doncs crec que va ser espectacular, tant per els clubs de Sabadell com els de Terrassa. Entre tots dos hi érem quasi 3.000 persones, aquesta meravellosa trobada de la Lliga dels Campions, al qual hi havia, evidentment, molts clubs, bueno, tots els clubs de Sabadell, no faltava ningú.
Paral·lelament, Lino i Tanco van rebre un premi especial per la seva trajectòria com a futbolistes del centre d'esports i formadors a l'escola de futbol.
Amb Ader Poloedo, Lorrio, Sergi Cabanes i Bernat Sanahuja es juguen d'aquí a uns minuts el bitllet per les semifinals del Mundial de Budapest.
A 8:15, els tres jugadors de l'Astralpool i la resta del combinat estatal s'enfronten als quarts a Montenegro, en el que és l'últim escull per entrar a la lluita per les medalles. Espanya ha quedat emmarcada en el cantó balcànic del quadre, ja que en cas de passar es creuarà contra Croàcia, que fa una estona ha eliminat Sèrbia vencent per 14-12. Recordem que fins ara la selecció espanyola compta tots els partits per victòries i que després d'acabar primera la fase de grups es va estalviar la ronda de vuitens.
I Maria Interrafeta i Dani Fernández s'han estrenat als Jocs Mediterranis d'Oran amb una plàcida victòria contra Turquia. En el duel de la primera jornada, la selecció espanyola d'handbol es va imposar per un escandalós 46-19.
I amb la contribució dels dos jugadors sabadellencs, 3 gols de Terrafeta i 5 de Fernández. En el cas d'aquest últim, es tracta de la seva primera gran cita amb l'absoluta, com molts dels seus companys, ja que Jordi Rivera ha aprofitat aquesta competició per començar a donar entrada a un bon grapat de cares noves. L'extrem analitza la fase de grups que hauran d'afrontar.
Potser Algèria, que són els últims i són els que juguen a casa, doncs pensem que serà un partit molt complicat. Però bueno, qualsevol de les altres seleccions, doncs, un partit que no estàs bé o inclús a veure quin és el nivell real que ells tenen, doncs es pot tornar molt difícil. Així que anem una mica a l'aventura, a veure què surt i ho intentarem lluitar com sempre.
I pel que fa a Terrafeta, el central ja hi va ser a l'europeu de fa uns mesos, on el combinat estatal es va penjar la medalla de plata. Algèria admet que el nivell no serà tan alt.
Els jugadors top, no, en aquesta competició no venen, sinó que és una competició més per fer rotar, per veure jugadors doncs, que tenen nivell, aviam si poden començar a entrar, diguéssim, amb les seleccions absolutes ja, amb els jugadors top i vaja, com t'hi creiem que els africans sí que vindran amb tot perquè tenen la Copa Àfrica i faran utilitzaran el torneig com de preparació, però vaja, nosaltres ens ho prenem més com una competició on jugadors que han fet molt bona temporada, que tinguin el seu premi, que vinguin aquí a la selecció i que disfrutin de l'experiència.
Demà el segon partit a Oran enfrontarà la selecció espanyola a Macedònia del Nord a partir de les 6 de la tarda.
I Sandra Santanyes ha aconseguit el seu primer podi en un Mundial UCI. No ha estat a la modalitat de rally, sinó a la de marató. La ciclista sabadellenca va ser bronze a la categoria màster.
I ho va assolir als Dolomites, remuntant després de passar el primer avituallament com a sisena de la seva categoria. El mèrit de la tercera plaça és encara més gran, veient els contratemps que ha viscut a la prèvia.
Pensava preparar-ho, però la veritat és que bueno, portava una preparació més o menys bona i fins fa 15 dies que bueno, em van operar del braç, em van treure un lipoma del braç. No sabria si podria estar al 100%. A part, el dia següent vaig agafar Covid, o sigui que fa 10 dies estava amb Covid, amb 4 punts al braç. I bueno, la veritat és que molt contenta i molt satisfeta.
Santanyes, per cert, va optar per la marató pels costos que comportaven anar fins a l'Argentina a disputar el Mundial de Rally.
I Sergi, abans de marxar, acabem fent un apunt de futbol sala. Marc Armosell és el cinquè fitxatge del Natació Sabadell. És a la pivot i arriba procedent del Montcada, on ha jugat l'última temporada. Amb 22 anys s'incorpora al club per aportar verticalitat i potència al nou projecte que encapçala el tècnic Adri Sánchez. I fins aquí el Notícies Vespre d'avui. Podeu mantenir-vos informats a través del nostre Facebook, Twitter i Instagram o mirar la web radiosabadell.fm. Demà ens hi posem una altra vegada a partir de les 8 del matí amb el programa El Cafè de la Ràdio, conduït per Mireia Sanz. Fins llavors, feliç vespre.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm